Bona tarda, són les dues, l'hora de l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
La Copa del Rei no destorbarà l'Almeria en aquest tram inicial de la segona volta. És la previsió que ha fet el migcampista arlequinat Xavi Boniquet a les portes de la visita del centre d'esports diumenge als Juegos Mediterráneos. El terrassenc ha comparegut fa uns minuts en roda de premsa explicant que no veu que el bon paper dels indàlics a la competició del CAO sigui un inconvenient de cara a les pròximes jornades de Lliga. Boniquet també ha demanat no relaxar-se. Vagi com vagi, la segona meitat del campionat que tot just encetaran a terres andaluses i que, de moment, el Sabadell arrencarà fora de les últimes quatre places. Avui l'equip d'Antoni Hidalgo ha seguit amb la preparació d'aquest duel a Almeria. Ho ha fet amb una sessió al CAR de Sant Cugat i, mentrestant, el comptador segueix restant dies. Avui és 20 de gener, el dia 1 de febrer es tanca el mercat hivernal de fitxatges. De moment, compàs d'espera un dia més a la nova Creu Alta.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de sol, Roger Benet, com a estudiant en pràctiques, el Toni Pacheco. Arrenquem.
Què es comenta la recepció?
Amb Xavi Boniquet començarem el programa, comentarem el relleu també a la banqueta del Sabadell B, saludarem Samu de los Reyes, ex-Sabadell i ex-Almeria, ara ja retirat. El sabadellenc Andrés Bretones ens presenta el seu llibre Espacios Indefendibles. Tindrem vòlei, futbol sala i també tir, amb la classificació del tirador local Xus Oviedo pel Mundial i l'Europeu Júnior.
I fora de l'hotel?
El Barcelona recorrerà la sanció de dos partits a Leo Messi per l'expulsió de la Supercopa contra l'Atlètic Club. La suspensió afecta el duel de demà contra el Cornellà a la Copa i el de Lliga davant de l'Elche. Parlant de la Lliga, ahir tres partits, 2-2, tant a Carranza, Cádiz-Levante, com a Zorrilla, Valladolid, Elche, i 1-2 del Sevilla Mendizorroza amb un penal de l'Alavés aturat per Bono a les acaballes. Avui Getafe Huesca a les 7, Betis Celta a les 9 i a 2 de 10 Villarreal Granada. També avui 700 de la Copa del Rei, Córdoba Real Sociedad a les 7 i el Collano Real Madrid dues hores més tard. Eusebio Sacristán ha sortit de la unitat de cures intensives. Tres setmanes després, el tècnic de la Seca inicia ara la segona fase de la seva recuperació després de patir un fort cop al cap a finals d'any que li va provocar un greu traumatisme. La selecció espanyola acaba primera la fase de grups del Mundial d'handbol d'Egipte després de guanyar de 6, 36-30, Tunísia. L'equip de Jordi Rivera, amb l'extrem sabadellenc Aleix Gómez, es veurà les cares al main round amb Alemanya, l'Uruguai i Hongria. I un bon bloc de bàsquet avui perquè el Joventut de Badalona rep a 3:15 el Nanterre francès en el segon partit del top 16 de l'Eurocopa de bàsquet. La penya va estrenar aquesta ronda amb victòria a la pista de l'Unicaja i ara vol repetir, aprofitant que juga a l'Olímpic. A l'Eurolliga femenina, contundent victòria de l'Espar Uni Girona per 30 punts de diferència, 82-52 davant del Riga Lató. Demà les noies del Fred Julba s'enfronten al líder invicte del grup, l'Ekaterinburg. I a l'Eurocup, el Cadí la Seu s'ha estrenat amb victòria soferta. L'equip de l'Alt Urgell va guanyar ahir 69-71 davant del Villeneuve francès, el grup bombolla que es disputa a Romania. Finalment, en hoquei patins, el Liceo és el campió d'hivern de l'hoquei lliga masculina. Els gallecs encapçalen la taula 3 punts per sobre d'un Barcelona que va tancar la primera volta guanyant el Voltregà 1-5. Les dues últimes places per la Copa encara no estan decidides pels partits ajornats pel coronavirus.
I a les xarxes socials.
Un tuit del tenis Sabadell d'aquest matí amb una cita del suís Roger Federer. L'actitud és tota l'empenta que necessitem per afrontar qualsevol repte. L'optimisme i creure en nosaltres mateixos fa que, com Roger Federer, en els moments més difícils traiem forces i ens en sortim. En l'esport, però també en la vida, positivisme.
De quin partit no estarem pendents?
Dels dos partits de la Lliga Txeca que arrenquen a les 4 de la tarda, Banik Ostrava contra Slovasko i també Cheske Budejovice contra Pribram.
Avui celebra el seu aniversari.
Va, que la cosa ve farcideta avui per acabar. Avui celebren l'aniversari els ex-arlequinats Manu Lanzarote, Miquel Olmo, també Cesc Clotet i un dels capitans del Sabadell Nord, Carlos Silva.
Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
I mig per sobre de les dues, entrem en matèria aquest dimecres, dia 20 de gener. Com deia abans, avui no es lliurarà de la pregunta, tot i que serà després. Anem restant-li dies al marge del mercat de fitxatges hivernal. Avui, però, hem tingut una mica de tornada a la normalitat amb roda de premsa prèvia a partit, etc. Ahir ja entrenava la plantilla arlequinada, avui ha tocat el car de Sant Cugat i avui hem escoltat a Xavi Boniquet a les portes del partit de diumenge, a les dues, al Juegos del Mediterráneo contra la Unión Deportiva Almería. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Et pregunto si et sembla, abans de començar amb el tema Xavi Boniquet, amb l'apartat de baixes, amb l'apartat d'absències, perquè recordem que la de Juan Ibiza està més que confirmada per la clàusula de la por del jugador cedit per l'Almeria al Sabadell, però repassem una miqueta també el tema d'infermeria, com queda.
Sí, doncs pràcticament el que hem anat comentant els últims dies, baixes segures, aquelles confirmades pel partit contra l'Almeria, evidentment la de Néstor Querol, que aquesta la tindrem per unes quantes setmanes anar repetint aquest escenari, també Adri Cuevas, que continua en el seu procés de recuperació i que pràcticament diríem, ja estem a dimecres, Adri, que és impossible la seva tornada pel partit contra el quadre andalús, i amb els dubtes, perquè estan en ple procés allò d'acabar d'agafar el punt, de Pedro Capó i Aleix Coc. Tot això amb la baixa segura, no per lesió ni per molèsties, sinó per la famosa clàusula de la por de Juan Ibiza, sobretot a la part del darrere, deixa un escenari bé, agafat una miqueta amb pinces, en quant als efectius dels quals disposa realment Antonio Hidalgo per afrontar aquest partit als Juegos del Mediterráneo. Per tant, un dels dubtes es va ir en les tres sessions de treball que encara li queden a l'equip arlequinat al llarg d'aquesta setmana. Pot ser veure això, què té al cap, per on van una mica les directrius que fixa Hidalgo de cara al partit del cap de setmana.
Doncs veurem, perquè com comentes, a l'espera de l'Aleix Coc, la posició de central, just a la del mig dels tres quan l'equip té la pilota, i no vull entrar en debats tampoc de si són 3 o si són 2 al darrere, que ja no venen al cas després de 21 jornada, però de normal o actua Juan Ibiza, que no ho podrà fer, o actua Aleix Coc en aquesta posició, que ja veurem, i en el de central dretà, doncs Jaime Sánchez, però a l'espera de Pedro Capó, fins i tot, perquè no, poder veure un Òscar Rubio de torn, o a l'altre cantó a Xadi Riad, no sé, o sigui, alternatives hi han, però sí que és veritat que és la zona més delicada ara mateix a les portes de visitar la Unión Deportiva Almería. Parlem de Xavi Boniquet, si et sembla. Avui, mentre xerràveu amb ell a la roda de premsa telemàtica, que ha anat un pèl bastant més tard del que tocava fa una estoneta.
Bé, mitjoreta de res.
el Pau Vitur estava repassant una mica d'estadístiques seves i la veritat és que m'ha cantat un parell que la veritat m'han sorprès bastant i que vull que me les analitzis. De titular Xavi Boniquet a la primera volta, 8 punts de 15 possibles. De suplent, sortint des de la banqueta, 2 de 18. Per tant, el Sabadell rendeix, no sé si casualitat o no, producte de la seva presència o no, bastant més amb Boni a l'equip que no pas sortint des de la banqueta. Però fins i tot anava una mica més enllà el Pau. Jugant de mitja punta de titular, és a dir, no en el pivot, no en el doble pivot, al mig del camp, sinó una mica més avançat, 7 de 9, tenint en compte que és esquerrà, que pot jugar aquí, que l'altre esquerrà, un dels esquerrans mitja puntes que està a la plantilla, Néstor Querol, estarà 3 o 4 mesos de baixa, és una altra alternativa que pugui jugar allà, tot i que és veritat que Adri Cuevas també està fora, però al final, et pares a pensar, jo no era conscient d'aquest rendiment o de la coincidència que quan Boni juga d'inici a la mitja punta, l'equip gairebé sempre guanya.
Ja teniu un argument per preguntar-li a Antonio Hidalgo el divendres per si s'ho ha plantejat. Igual té una idea al cap i igual amb aquests números fa marxa enrere, però com diem, amb la absència d'Adri Cuevas, a mi se'm presumeix complicat que ara vaig a jugar una miqueta a ser entrenador, se'm fa complicat no veure Xavi Boniquet al mig del camp a Munda, amb Iker Undabarrena, i que sigui Juan Hernández segurament l'escollit per substituir Néstor Querol, però insistim, sí, això és opinió, no?
Pot ser un Undabarrena Àngel i Boni per davant, per exemple.
Que ningú m'agafi el peu de la lletra, però si jo me l'hagués de jugar, aposto per aquesta possible combinació. Però bé, com diem, tant per això com per la construcció o reconstrucció de la rereguarda. Encara tenim tres sessions de treball, tres entrenaments dels jugadors del Centre d'Esport Sabadell abans no viatgin cap a Almeria.
En tot cas, 5 partits de titular de Xavi Boniquet, una única derrota. Aquesta és la xifra de la primera volta. Veurem si a la segona es manté o no aquesta tendència, tant de bo pel bé del Centre d'Esports. Boni, el Terrassenc, que ha parlat en roda de premsa, explica'm una miqueta allò, 4 titulars que hagi dit el migcampista vallesà.
Doncs que hi ha ganes de tornar a jugar, perquè és cert que venim d'un calendari molt atapeït a la primera volta, però que també al jugador, en aquest sentit, se li fa llarg el fet de no tenir partits de pel mig, per tant que hi ha ganes de tornar a la relativa rutina de partit, això sí, a partir d'ara setmana rere setmana, no amb partits intersetmanals, com a mínim no tants, per una raó o per una altra, com els que hem tingut en la primera meitat del campionat. I això sí, també parlant d'aquest inici de la segona volta, Adri, en un dels camps complicats que encara ha de visitar el Sabadell aquesta temporada, com és el de los Juegos del Mediterráneo, i evidentment contra un rival que es presumeix, com hem anat dient al llarg dels últims dies, que també ha d'estar en aquesta part alta de la classificació a final de temporada. Abans, però, ha tocat fer una mica de balanç del pas del Sabadell per les primeres 21 jornades, un balanç del que ha estat la primera volta per l'equip i sobretot de la sensació que ha suposat arribar a aquest equador de la Lliga, com comentava i com recordava avui Xavi Boniquet, fora del vermell, fora de les zones de descens directe a la futura Lliga Pro, a la futura primera divisió de la Federació Espanyola.
Es bonito verte, pues eso, ¿no? Que no estés en rojo, pero que no te puedes relajar porque como empates, como siquiera empates o ellos ganen o pierdas, no te puedes relajar y no nos puede servir como aliciente para seguir ganando. Lo que nos tiene que servir como aliciente es el trabajo de cada día y el sumar cada semana.
Doncs queda prou clar, l'argument. Aquí no pot relaxar-se ningú. Així d'entrada, primer titular de Xavi Boniquet a les portes de visitar un Almeria, que és tercer, amb un partit ajornat a la Lliga. Això sí, al camp del Leganés, que déu-n'hi-do el partidàs, que es va suspendre per culpa de la Filomena, però que al final són dos claríssims candidats a l'ascens.
Sí, en aquesta part alta de la classificació, aquesta guerra que, per desgràcia, no és la del Centre d'Esports Sabadell.
Ja ens agradaria.
I que ha de fer que 3 punts d'aquells que són realment molt importants, fins i tot en l'aspecte no només numèric, sinó també anímic, de sentir-te doncs, realment candidat a aquesta part alta combinada a més amb la Copa, perquè ens hem fet un fart de recordar aquesta classificació de l'equip de José Gómez per la propera ronda de la Copa del Rei, després d'haver golejat un primera divisió com el Deportivo Alavés, i entre cometes o sense cometes, d'aquest equip que, com diem, és candidat a un ascens que se li va escapar la temporada passada després d'haver disputat el playoff. Sens dubte, avui tocava parlar de l'Almeria, tocava parlar del quadre indàlic, i Xavi Boniquet el que sí que ha recordat són aquests punts forts que té l'Almeria, i quin tipus, quin perfil de partit preveu el Terrassenc que es pugui donar a los Juegos del Mediterráneo?
Son un equipazo, un auténtico equipazo, como muchos de la categoría, como todos los que hay en la categoría, que todos tienen muy buenos jugadores, tienen muy buen equipo. Y nada, se plantea un partido complicado, pero bueno, ellos son muy protagonistas con balón. Nosotros también nos gusta tener balón, así que iremos a plantearles un partido de quitar el balón y ser protagonistas.
I com dèiem, amb un quadre aquesta Unió Deportiva Almeria, que continua viva la Copa, li hem volgut preguntar a Xavi Boniquet si preveu que aquesta por, anem a dir-ho així, que tenen des del conjunt andalús, de no despistar-se, de que ningú no doni doncs, aquest 5-0 que van aconseguir com un resultat referència, si pot jugar a favor del Centre d'Esports Sabadell, si l'Almeria, pensant en el sorteig de Copa, a l'espera de jugar, recordem que el Sabadell jugarà diumenge i que 3 o 4 dies després el quadre andalús ha de jugar una nova ronda de Copa...
Contra un primera
segur,
sí o sí?
Anava a dir, contra...
No, sí, segur.
Doncs contra un primera...
Són 8 temps de final i ja hi ha 8 primeres classificats,
doncs,
o sigui que...
Ja ho tenim fet, doncs. Contra aquest primera divisió que els hi toqui en el sorteig, si això els pot despistar... Xavi Boniquet, aquí ha tirat pel discurs habitual i no vol cap mena de confiança i està convençut que els de l'Almeria tampoc no es confiaran en excés.
Yo creo que tienen plantilla y son capaces de estar concentrados en las dos competiciones. No tenemos que estar pensando en si para ellos va a ser un hándicap o si van a estar pensando en la Copa. Yo creo que, que van a ir, se están jugando mucho en la liga, y si quieren seguir vivos en la Copa, pues, pues lo mismo. También si quieren estar en más eliminatorias, pues van a estar igual de concentrados en la Copa como, como en la Liga. No creo que sea un hándicap para ellos negativo.
No destorba, per tant, la Copa del Rei per l'Almeria, segons la creença, el pensament de Xavi Boniquet. Et vaig prometre aquesta pregunta. Ara escolteu un altre de Xavi això. Boniquet. Què al mercat de fitxatges?
Tranquil, molt tranquil. No, no, manera, tu. No tinguis por, que no se'ns escapa massa cosa i res, poca novetat, poc nom propi més enllà del ja conegut. Per tant, es continua treballant de cuina endins, però sense que res surti de moment al menjador.
El Nas et diu per això que tindrem un final de mercat mogudet, perquè al final la realitat del Sabadell és la que és i crec que ens veurem abocats de cap a un altre, no sé si últim dia, però segur última setmana de moviments.
Jo crec que estic convençut que sí, que la setmana que ve tindrem una mica de sarau, i aquí el tema és veure, ahir algú continua apostant per què no un últim dia de mercat, que a més avui fèiem conya fora de micròfon, sí, Adri,
i a partit,
que coincideix amb dia de partit, per tant, només
totalment.
Ens falta això, estar pendents d'aquest Sabadell-Logroñés, que jugarà a l'estadi
a les 9, i al mateix temps acaba a les 11, i tenim aquí una hora encara per fer quatre gestions.
Jo prometo des de l'estadi anar arribant, si veig a José Manzanera molt actiu, movent-se cap amunt i cap avall, i no quiet com sol estar a la llotja. Si
posa el
veiem
micro...
que està molt pendent del mòbil, és que la cosa està calenteta.
Tu el fax, per si de cas, el famós fax del Bernabéu, igual, a veure si hi ha moviment o no el de la nova Creu Alta.
Doncs,
mercat de fitxatges, no?
L'hem preguntat a Boniquet per aquest mercat de fitxatges, no ha volgut entrar-hi, o sigui, que ningú pensi que ens
tampoc
ha donat...
és la seva tasca,
que,
no?
Sí, correcte. I a més ha fet servir aquest argument de dir, a mi no em feu entrar en jardins que no em toquen, que el director esportiu i l'entrenador ja tenen prou feina com perquè m'hi entri jo, però sí que s'ha referit, evidentment, a, de moment, l'única incorporació que ha tancat el Sabadell en aquest mercat d'hivern, que és, evidentment, la d'Álvaro Vázquez, un Álvaro Vázquez que continua agafant el ritme dels seus companys, adaptant-se al sistema d'Antonio Hidalgo, cada cop més clar que és pràcticament segura la seva presència a la llista de cara al desplaçament a Almeria, i jo m'atreviria a dir que fins i tot és molt probable que el veiem a l'11 titular a los Juegos del Mediterráneo, això ja ho veurem el diumenge. Ha parlat Xavi Boniquet de l'arribada del badaloní, de la seva entrada en el grup i de com l'està veient en aquests primers dies al centre d'esports.
És un xico que hace mucho equipo, que desde el minuto uno es uno de la familia más. Y que se ve con mucha gana, la verdad, de ayudar al equipo, de participar. Así que nada, esperamos que lo podamos ver este fin de semana o cuando crea oportuno el míster.
Diumenge a les dues, al partit, l'oportunitat per veure'l, aquest Almeria-Sabadell als Juegos del Mediterráneo. Dèiem ahir, a moda d'agenda, que teníem partit. Al final jo crec que en clau Sabadell, si els que estan lluitant per la part alta van guanyant i es van escapant, tampoc passa res. El Mirandés continua aquí en una zona de no despistar-se massa, 7 punts per sobre del Sabadell, perquè ahir el Rayo va fer la feina.
Sí, el Rayo Vallecano va guanyar 0-2 a Anduba. Ara mateix els madrilenys, que són d'una altra guerra, són quarts, just per darrere, de fet, d'aquest Almeria. Insistim, l'Almeria encara amb aquest partit pendent davant el Leganés, i els de la Franja Vermella a 5 punts de l'ascens directe. Després d'aquesta victòria, per tant, a 5 punts ara mateix de la plaça d'ascens que fixa el Mallorca com a segon classificat. Com dius, el Mirandés, per la seva banda, en zona intermitja, pràcticament, Adri, a mig camí de tot plegat. És a dir, tan a prop o tan lluny de les places d'eliminatòria d'ascens, de play-off d'ascens, perquè ens entenguem, com d'aquests 7 punts de diferència, no tant respecte al Sabadell, que està fora del perill, però sí els mateixos punts respecte al Castellón, que és el primer equip que ara mateix perdria la categoria.
Avui l'agenda ens porta a parlar de la Copa, a les 7 a l'Arcángel Córdoba-Real Sociedad, a les 9 al Collao, al Collano-Real Madrid, demà Ibiza-Atlètic Club, a Can Mises a les 7, Cornellà-Barcelona a les 9, per tancar aquesta eliminatòria de 700 de final. Per cert, Sergi, hi ha hagut relleu a la banqueta del Sabadell B. Marxa Bernat Mosquera, i no ho fa aquí al costat, sinó que se'n va a la primera divisió, a la Premier League de Taiwan, a l'Àsia, i agafa el seu relleu Jordi López, ex del futbol base de l'Espanyol, del júnior de Sant Cugat, res a veure amb fer el peto, amb Jordi López, excapità del Sabadell i ara segon entrenador del Cornellà.
Doncs aquesta novetat, recordem, per un equip que està completament aturat, Adri. No, aquest segon equip, aquesta segona catalana...
Pot entrenar amb grups reduïts, sí, però competir.
Però que continua sense poder tornar a la Lliga. Una Lliga, anava a dir que va quedar aturada, però bé, clar, veient els pocs partits que s'han arribat a jugar, pràcticament no es pot parlar ni de Lliga aturada. Va ser interruptus inicial, ja. Dues, tres jornades i cap a casa.
Sabies que Samu de los Reyes està retirat?
No, la veritat és que no. Pensava doncs, que encara estava...
Doncs per culpa d'una lesió ha hagut de penjar les botes. Llavors no desconnectis massa, que anem a parlar amb ell. Gràcies, Sergi. Fins ara.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell. Portes giratòries.
L'andalús Samu de los Reyes va viure a Sabadell la seva primera experiència fora de casa amb només 20 anys. Ja portava 3 temporades i mitja a segona B al Sevilla Atlético, quan el gener del 2012 va signar per l'equip arlequinat, on disputaria 14 partits i 1.180 minuts. A la nova Creu Alta va viure la seva estrena al futbol professional. Seria l'inici d'un periple que el tindria 6 anys a segona A. L'any després va aconseguir ascendir a primera amb el Córdoba i l'altra, la temporada 2014-2015, la va passar a cavall entre el Lugo, la primera meitat, i el Llagostera, la segona. A l'equip empordanès va estar-se un any més, no podent evitar el descens de categoria. Així tornaria un altre cop a l'Arcàngel, defensant la samarreta del Córdoba amb 8 partits la campanya 2016-2017, l'última abans de posar rumb a l'estranger. Amb tants altres ex-arlequinats, el defensa sevillà va fer les maletes i va marxar a la Lliga Sueca, el GIF Sundsvall. L'Almeria el va firmar just després, l'any 2018, però no va arribar a jugar ni un sol minut amb l'equip indàlic per culpa d'una lesió. El 24 de juliol es va fracturar el turmell esquerre en un entrenament. Va haver de passar pel quiròfan i quan va tornar a estar disponible ja hi havia massa jugadors en la seva posició, amb la qual cosa va acabar rescindint el contracte. El seu últim equip ha estat el Marbella, encara que ara porta un temps fora dels terrenys de joc. L'últim partit de los Reyes va ser el 17 de desembre del 2019, un Marbella 2, Guijuelo 1, jugat a l'estadi on va ascendir el Sabadell fa uns mesos, el municipal Antonio Lorenzo Cuevas.
A la primera volta vam saludar a Juan de Dios Cervián com a ex dels dos equips. Hi ha més futbolistes, evidentment, que han defensat les samarretes del Sabadell i l'Almeria, com per exemple Juan Ibiza, que com dèiem ara es perdrà el duel de diumenge per estar cedit pels andalusos i tenir l'anomenada clàusula de la por, David Bermudo, Emilio Pérez o el jugador aquí i tècnic allà, José Luis Oltra. Avui, però, xerrem una estona amb Samu de los Reyes. Samu, què tal, com estàs? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Primero fue el tobillo, luego la rodilla, pero tienes 28 años solo y has tenido que retirarte ya, ¿no?
28 añitos, la verdad que me ha tocado vivir la parte fea del fútbol, muchos años bien, pero ya al final me ha tocado vivir esa parte feilla del fútbol, la verdad.
¿Y cómo se asume eso, de tener que dejar el fútbol antes de lo previsto?
Bueno, eso te viene de largo y las sensaciones nunca te engañan y bueno, al final vas firmando en equipos que tú te vas exigiendo demasiado y el cuerpo pues va dándote aviso hasta que ya uno pues dice, mira, para estar frustrado, para que la cabeza te vaya a un ritmo y el cuerpo a otro, pues decido retirarme, que por suerte he salido bien parado por parte de AFE, de Estado y de todo, pero bueno, pero bien. Me ha tocado vivir esa parte mala y ya está, he disfrutado también y he tenido esa suerte.
El domingo hay un Almería-Sabadell, motivo por el que te llamamos. Empiezo preguntándote por tu paso por aquí. Fue tu primera experiencia fuera de Sevilla, la primera además en segunda división. Entiendo que por eso, aunque fuese solo medio año, pero tu paso por aquí por Sabadell siempre tendrá ese punto especial, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, creo que es de los más especiales de mi vida futbolística. Fue la primera experiencia, fue súper buena, me trataron súper bien. Me encontré unos compañeros muy buenos que me arroparon y el míster también me ayudó muchísimo. Jugaba y la verdad que disfruté muchísimo esa experiencia y encima jugábamos súper bien, la afición, el sitio, todo cuadró para que se me quedara, como tú dices, el recuerdo bonito de esa experiencia.
Además, tu debut es un partido muy recordado aquí por cómo se dio. Victoria 0-1 en Chapín contra el Jerez, sin tirar entre los tres palos, porque además fue a última hora, en el 90, un saque de banda de aquellos de los tuyos en largo. La puso en eco y Galán metió un golazo en su propia portería. Un buen día. Elegiste buen día para debutar, ¿eh?
Sí, además me gustaba mucho Chapín, debuté en un pedazo de campo y el debut en casa todavía fue más llamativo porque me tuve que poner de portero, o sea que...
Ah, es verdad, no recordaba yo eso, es verdad.
Claro, yo me he puesto de portero en segunda división allí en la Nueva Creu Alta, que eso es...
No lo puede decir mucha gente eso, con pantalón de jugador, nadie. Pero... ¿Contra quién fue? Que no lo recuerdo ahora.
Pues fue contra la Ponferradina, que me metió dos goles Yuri como si tirara en el patio de recreo.
Qué sensación más rara, ¿no?
Hombre, imagínate, yo tirándome ahí la portería gigante, pues imagínate.
Y el tío sigue ahí, ¿eh? El tío sigue, tiene cuerda
ahí
para
está,
rato.
Ahí está. Hay gente que está tocado con la varita.
Luego, después de toda esa experiencia, ahora que recordabas el tema de acabar de portero incluso un día, etcétera, tocó Córdoba, Lugo, Llagostera. Y hago aquí un parón porque GIF Sundsvall, no sé qué tendrá este club, pero en los últimos años han pasado por allí un montón de exarlequinados, Batanero, Juanjo,
claro,
Paul Moreno,
claro.
Tú.
De hecho, yo fui porque ellos me llaman y me dicen, oye, estás sin equipo, estaba yo en Polonia, a punto de firmar en un equipo de Polonia. Y me llaman justo antes de firmar y no lo dudo. La primera división, Suecia, buenas condiciones. Yo había coincidido ya con Juanjo. Juanjo me dice que está allí de lujo y yo no lo dudo, me voy para allá.
¿Y qué tal esa experiencia en Escandinavia?
Bien. La verdad que no jugué tampoco mucho porque yo venía de una lesión. Pero bueno, bien. Mucho frío, pero bueno. Lo demás todo bien, profesional y... Y en cuanto a gente cercana y demás, me gustó. Solo quitaría el frío.
Además, un sevillano en Suecia, puedes imaginarte el contraste. Entonces,
imagínate.
Luego llega Almería en 2018, que me imagino que si te dicen entonces que al final solo jugarías 11 partidos oficiales más en toda tu carrera y que no serían ni siquiera en el equipo indálico, sino que sería después, seguramente no te lo crees.
No, que va. Yo he tenido que luchar contra esos demonios de la frustración en la cabeza y he vivido continuamente con eso. Al final lo que te dedicas es a tu bienestar y ya llega un punto que ya decides no hacerte más daño físico y parar.
Decíamos que Sabadell había sido tu primera vivencia fuera. Almería, sí. Quizá la más desagradable por la lesión y por no poder ni siquiera debutar.
Sí, porque ya tenía yo unas sensaciones súper buenas otra vez, la gente estaba contando conmigo, me sentía otra vez rápido, me sentía ágil, la cabeza y el cuerpo me iban otra vez bien y de repente pues me rompo el peroné y ya todo se va. Ya de ahí prácticamente en Marbella jugué poco, levanté un poco cabeza, pero ya no hubo manera. Ya la cabeza me iba a un ritmo de competición de segunda división del tiempo que he estado y en las piernas no, o sea, las dos rodillas lesionadas, con mucho tiempo parado detrás, una placa en el tobillo, ya se te hacía cuesta arriba. Así que decidí, pues eso, dejar de frustrarme e intentar vivir, que tengo todavía mucha vida por delante y no quiero andar más cojo de lo que ya estoy, ¿sabes?
¿Y qué tal ves ese proyecto de la Almería ahora desde la distancia, dos años después o casi tres, ahora que el Sabadell va para allí? Parece que tienen buena pinta, que tienen entre ceja y ceja subir sí o sí.
Sí, la verdad que Almería también es una gran ciudad y la gente de Almería va a apoyar el equipo siempre. Y bueno, el nuevo presidente entró con lo que hace daño en España, que bueno, con lo que hace daño o viene muy bien, que es el dinero. Entonces, pues la gente se ilusiona, trae buenos jugadores, al final, pues le está saliendo bien.
Acabo, Samu, ¿qué es de tu vida ahora? ¿Tienes vinculación con el mundo del fútbol o directamente estás en ese periodo de dejarlo y ya más adelante, ni que sea, yo que sé, ir viendo los ex-equipos o pensar, por ejemplo, si el domingo hay un Almería-Sabadell, ponerlo en la tele o...?
Sí, ahora mismo estoy disfrutando de eso, de todo lo que no he podido hacer, de buscar mi sitio, mi hogar, que siempre he ido de arriba a abajo y en Sevilla al final no tengo nada metido en la cabeza, pero sí, estoy descansando un poco de todo ese estrés futbolístico que he tenido en estos años y bueno, disfrutando un poco de mi familia y de mi gente cercana, pero sí, de fútbol al final, nos guste o no, es de lo que sabemos y en algún momento de mi vida me meteré relacionado con el fútbol en algo.
Pues Samu de los Reyes, un placer saber que es de tu vida, ex defensa y, si me dejas hacer la broma, ex portero del Sabadell en su día y también estuviste ahí en Almería. Un abrazo enorme, cuídate.
Un abrazo a todos. Ahora.
Borja Vázquez, Ana Jenner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell amb Toni Garrido. seonsiguis.com
13. 13, on repassem l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'esquí, l'atletisme i el trail running, i on parlem d'entrenament, de nutrició, de material, de psicologia, amb tot un equip d'apassionats i apassionades d'aquest món. Un 13 on tenim espai també per la tertúlia esportiva, on coneixem a fons els protagonistes d'aquests esports, perquè aquí, a 13, hi cabem tots.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, el programa dels apassionats dels esports de fons.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Minut i mig per sobre de 2:45 de la tarda. Hem creuat l'equador del programa parlant de futbol i continuem fent-ho perquè el sabadellenc Andrés Bretones, entrenador de futbol i preparador físic en l'actualitat del Prat, a segona B, ha publicat un llibre, aquest que tinc ara mateix a les mans, Espacios Indefendibles, de l'editorial Libro Fútbol, en el qual repassa moviments tàctics de 4 entrenadors d'elit, a més de proposar també algunes sessions d'entrenament. Anem a conèixer una mica més la seva història, a conversar una estona amb ell. Andrés, què tal, com estàs?
Buenas tardes, ¿qué tal, Adrián?
Marcelo Bielsa, Robert Moreno, Xavi Hernández i Jorge Jesús. Per què et vas decidir per aquests 4 entrenadors a l'hora d'analitzar els seus moviments i fer aquest llibre?
Bueno, con la editorial queríamos una mezcla de entrenadores que fueran jóvenes y con un potencial de futuro, con una idea basada en el juego de posición, como es Xavi Hernández, Robert Moreno con la selección española, en el Mónaco. Luego había un entrenador que para mí tenía que estar sí o sí, que era Marcelo Bielsa, por la admiración que le tengo de todo lo que ha hecho en el fútbol y el juego que practican sus equipos. Y Jorge Jesús, un entrenador que sin hacer mucho ruido, pues estaba haciendo las cosas muy bien en Sudamérica, ganando la Copa Libertadores, y ahora también en Benfica haciendo una gran campaña.
Com comentes, són noms coneguts, però segurament no siguin els típics i tòpics, no sé, Guardiola o el Cholo Simeone, Mourinho, Pochettino. Per tant, està pensat, suposo que també per gaudir-los, no? Per, em ve de gust fer aquest entrenador, no cal anar al que pràcticament tothom analitza, no?
Sí, exacto. Encontramos por ahí muchos libros, muchas publicaciones de Guardiola, Bielsa, digo, Mourinho, Pochettino, y queríamos entrenadores menos conocidos, también con potencial, y que nos venían de gusto analizar por cómo estaban haciendo las cosas y sus equipos y el potencial que tienen.
Has parlat de l'editorial, has parlat de la teva idea. Al final, com s'ha tacut això d'acabar fent un llibre estudiant els moviments d'aquests entrenadors?
Pues la idea parte de la editorial. Primero, ellos contactan conmigo ya en noviembre de 2018, hace mucho tiempo, y ven en mí un perfil interesante en poder hablar de este libro, de estas situaciones. Y nos ponemos de acuerdo en, yo quiero hablar un poco de lo que es el juego de posición, del juego ofensivo, y esa es mi idea. Y a partir de ahí pues empezamos el proceso, va cambiando con el tiempo, han sido casi 3 años, y al final pues ellos muy marcados por lo que ellos querían, y yo pues reproduciendo un poco con mi idea, ¿no? Mezclando esta pasión que tengo por el fútbol con la lectura también, ¿no? Tenía pensado en algún momento escribir un libro, no sé si tan pronto, pero se juntó un poco la propuesta de ellos.
és un llibre, podríem dir, per experts en la matèria, no? Un llibre per qui sigui amant de la tàctica, del joc com a tal, no? No és tant de llegir, segurament, sinó que fins i tot té codis QR per veure les accions, té a totes les pàgines imatges de les jugades de les quals esteu parlant per entendre els moviments, esquemes de les sessions d'entrenament. És un llibre, no sé si dir per entrenadors o per algú que li agradi la tàctica en el futbol.
Sí, exacto. No es un libro tanto para un aficionado general del fútbol, sino para, como tú bien dices, entrenadores, analistas, gente que esté relacionada trabajando en el fútbol o haya trabajado, o también periodistas o gente que se encargue de analizar y explicar el juego en los medios de comunicación.
Lligo el nom del llibre, el títol, Espacios Indefendibles, amb la idea que t'ha quedat, no? Al final, a l'hora d'escriure, a l'hora d'estudiar tots aquests entrenadors, a quina conclusió has arribat? Hi ha espais que realment són impossibles de defensar?
Sí, viendo un poco lo que hacen en esos equipos también que entrenan ahí, ellos que son de primer nivel, pues ves un poco que por muy bien que la defensa rival esté bien puesta y bien organizada, que en función de cómo tú muevas la pelota, dónde la lleves, en qué espacios, pues hace complicado defender para el equipo rival, ¿no? A las espaldas de los mediocampo, llegar a la segunda línea en torno de finalización o segundos palos, pues son zonas que ves que por el equipo rival lo está defendiendo bien, pero que ellos lo saben llevar muy bien el balón ahí en el espacio y en el tiempo adecuado para encontrar esas superioridades en el juego.
Entenc que per trobar-lo el més fàcil és anar a internet a buscar aquest Espacios Indefendibles d'Andrés Bretones. Com està funcionant de moment?
Muy bien. La verdad que se está vendiendo a nivel de Sudamérica mucho, en Argentina, que es la editorial. Y aquí a nivel de España, a través de la web de Librería Deportiva, también se está vendiendo y ha causado interés. La verdad que el título también es muy llamativo y la gente del fútbol está interesada en él.
Aprofito, Andrés, per preguntar-te també pel Prat. Any difícil el vostre, aquest a la segona B, especialment pel fet de tenir 11 equips catalans en el mateix subgrup. Crec, tinc la sensació cada cop que parlo del Prat, que teniu molt clar quin és el vostre rol, no? Quin és l'objectiu que teniu aquesta temporada?
Sí, nosotros tenemos que ir sumando puntos para acumular para la segunda fase, porque ahí es donde nos la vamos a tener que jugar y conseguir la salvación. Es un grupo, como tú has dicho, durísimo, donde van a estar equipos abajo que en una temporada normal, en un grupo de 20 equipos, no estarían. El caso de Español, Olot, que están en zona de descenso, con Cornellá, por ejemplo, ¿no? Que son equipos que no estarían ahí de normal y están ahí, es muy complicado. Pero la idea es sumar puntos y en la segunda fase jugárnosla todo con el otro grupo, ¿no?
I preguntant-te pel Prat en concret, qui està fent una senyora lliga és l'exarlequina Sergio Montero, forjat a Olimpia, de moment 3 gols porta ja.
Sí, Sergio Montero, la verdad que muy bien, es un perfil de jugador que siempre nos gusta, que tiene calidad, que es súper trabajador, una persona también excelente, y nos está ayudando mucho, no solo en la parte ofensiva con los goles, sino su trabajo, implicación defensiva cuando los rivales nos dominan, excelente.
De fet, és un equip al Prat amb força exarlequinats, Cravioto, Adri Díaz, Diego Garzón, Xavi Civil, el Pepe Delgado com a responsable de la secretaria tècnica i, com us expliquem avui també, amb l'Andrés Bretones, sabadellenc, de la Roureda, oi, em vas dir?
Sí, exacte, de la Roureda.
Doncs de la zona nord de la ciutat i amb aquest llibre que el podeu trobar, com deia ell mateix, a través d'internet de manera força fàcil per saber una miqueta més de tàctica i sobretot si us interessen Xavi, Robert Moreno, Jesús i Bielsa, aquest Espacios Indefendibles, Movimientos Tácticos y Sesiones de Entrenamiento. Andrés, enhorabona pel llibre, per la publicació, molta sort, que funcioni i una abraçada, també sort en la temporada.
Muchas gracias, un abrazo a vosotros.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Canviem radicalment de tema, de literatura esportiva, de futbol, d'aquest Espacios Indefendibles d'Andrés Bretones. Passem al vòlei perquè els equips del Club Natació Sabadell han creuat l'Equador mantenint el ritme de victòries que portaven. El masculí segueix invicte a la primera nacional i té encarrilada la classificació per les fases d'ascens, ja que el marge respecte al tercer és ja de 12 punts i guanyant el Barça aquesta setmana, el quart ja no els podria enxampar. El club es va endur al derbi en l'últim partit contra el Barberà per 3-16-1, tot i que la diferència de tots dos equips de la la classificació és la que és, els barberencs van dificultar més del previst, segurament la dotzena victòria consecutiva dels nedadors. El tècnic del club, Jordi Fernández, n'era coneixedor d'aquesta dificultat extra.
Ja sabíem que el Barberà seria un partit complicat perquè ens coneixem molt des de fa molt de temps i sabem quins són els punts forts d'uns i altres. A més, venim de les vacances de Nadal, tenim un parell o tres de baixes que han vingut tocadets d'aquests dies i bueno, la veritat és que molt content perquè al final ens hem pogut sortir, seguim invictes, 3 punts i seguim endavant.
Els ajustaments tàctics i la bona defensa van provocar que la segona màniga els nedadors cedissin el seu 7è set en el que portem de temporada. Tot i això, l'equip sabadellenc va ser capaç de mantenir-se dins del partit i de refer-se per sumar 3 punts més a la classificació.
Ells quan han començat el set han fet un parell de canvis tàctics que ens han agafat una miqueta així a peu canviat. També és cert que ells s'han vist una miqueta forts perquè ens ha fet uns quants bloquejos, unes quantes defenses, han començat a animar molt fort. També l'àrbitre ha tingut un parell de decisions una miqueta dubtoses i suposo que tot plegat sí que una mica sí que ens ha tret del partit, per sort. Hem sigut capaços de tornar-hi i de tornar a centrar-nos i un cop centrats, la veritat és que hem jugat molt bé.
Doncs han jugat molt bé i acumulen una nova victòria a la classificació. D'altra banda, el femení del club se situa momentàniament com a líder de la primera divisió gràcies a la seva victòria 3-1 contra el Gardens Hotel mallorquí. El Sant Cugat, líder fins aleshores, cau a la segona posició amb el partit que té pendent. Després de l'enfrontament, la capitana del conjunt nedador, Ana Jiménez Morcuende, conversava d'aquesta manera amb el Sergi Parc.
Ells quan han començat el set han fet un parell de canvis tàctics que...
Capitana Ana Jiménez Morcuende, com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Estàvem a la galeria i sentíem algun comentari que feies, per exemple, quan la pilota s'ha colat just per sota de les butaques, que deies, si jo m'ajupo aquí, ja no m'aixeco. Cansada, eh?
Sí, la veritat és que a Nadal es nota la parada, que realment han sigut 10 dies, però aquesta setmana hem entrenat un dia més, que no estem acostumades i la tornada és difícil, la veritat.
Difícil per vosaltres, però també et diré una cosa, difícil per elles, perquè amb elles també se les notava cansades.
Sí, ha sigut un partit difícil, amb molta intensitat per part dels dos equips, i bueno, ja ho sabíem, que no seria un partit fàcil ni ràpid, però sí, difícil.
Victòria per 3-1, per començar la segona volta no està gens malament, i podríem dir que és contra un rival directe.
Sí, havíem de guanyar els 3 punts perquè elles es separessin una miqueta més, I bueno, si seguim fent les coses com estem fent, en principi no hauríem de tenir problemes.
De fet, elles tenen una jornada menys i si haguessin guanyat s'haguessin posat a 3 punts vostres, per tant, amb l'opció d'igualar-vos. No sé si és un missatge que també el Hugo us ha insistit una mica, perquè nosaltres ens avisava d'això, que ell considerava això amb elles un rival directe i que tenien aquesta opció d'apropar-se perillosament.
Sí, totalment. O sigui, ens ha dit en tot moment que la pressió la tenien elles, perquè si no es ficaven a 9 punts del primer i, clar, ja se'ls complicava molt més la història. Llavors, que nosaltres havíem de jugar més tranquil·les, però sense baixar el ritme, evidentment.
Doncs serà un rival directe, però home, el que s'ha vist des de fora és que s'ha vist força superiors amb elles.
Bueno, no sé si força superiors, però sí molt unides. O sigui, és algo que crec que vinc dient des del principi de temporada, que es nota molt el bon rotllo que hi ha entre totes, la comunicació, la pinya, en els moments complicats, els punts llargs. Es nota molt aquesta unió de... Hòstia, tia, et tinc al costat, saps?
Al final d'aquesta victòria per 3-1, que per cert, us col·loca líders de forma provisional, i és veritat que el Sant Cugat té una jornada menys, però això, líders, així que recupereu de moment aquesta primera posició, satisfacció també per aquesta part, imagino.
Correcte, de moment, bueno, estem primeres, a veure què fa Sant Cugat, i bueno, al final, per mi, cada primer o cada segon, tampoc, o sigui, ens porta les fases igual, que evidentment si quedes primer, doncs molt millor, no? Però bueno, l'any que vam anar a les fases, en principi anaven segones, vam entrar primeres perquè les primeres no van entrar i ens va complicar molt la història allà, o sigui que si quedem segones tampoc m'importaria.
Clar, al final l'important és quedar entre les dues primeres, però també és veritat que començàveu aquest partit en tercera posició perquè el Bordils havia guanyat. No sé si éreu conscients d'això, si això us posa una mica més de pressió a l'hora d'encarar un partit d'aquesta mena o què?
Sí, bueno, clar, ens queda Bordils aquí, que és el partit que en principi hem de fer un 3-0, un 3-1 per no complicar-nos encara més la vida, no? Però sí que és un dels equips que tenim en ment i molt a prop de veure'l i com ho juguem.
Vaig acabant, Anna. Si dèiem que avui jugueu contra un rival teòricament directe, la setmana que ve una mica més aviat al contrari, jugueu a Premià de Dalt, l'equip que, si no m'equivoco, se situa penúltim del grup, per tant, és el típic partit que no t'has de complicar la vida, guanyar el primer set ràpid, no? I això, no deixar-li cap opció.
Sí, sí que és... Bueno, a veure, en principi és un equip que no ens hauria de complicar la vida, però sí que és veritat que mantenir un ritme alt amb un equip que pot haver-hi més diferència també és molt complicat. Aquella pista també dona el sol... No hem de baixar la guàrdia ni pensar que serà un partit fàcil perquè ens poden complicar la vida. És un equip que lluita molt, que defensa molt i no rendeix per res.
Acabo, Anna. Ets molt de mirar com és la jornada, quins partits hi ha a part del vostre, si estàs pendent de tot, de la pròxima, d'aquí dues setmanes. Ets molt d'això, tu, no?
Jo la veritat és que no. Sí que hi ha companyes que estan més pendents de la lliga, dels punts, de contra qui juguem, contra qui juga l'altre. Jo la veritat és que no. Al final és partit a partit, entreno a entreno, anar fent i l'objectiu és el nostre. Si hem d'anar depenent del que fa l'equip contrari, ho tenim més complicat. Hem de pensar el que fem nosaltres.
T'ho deia simplement perquè la setmana que ve hi ha un Mallorca, l'equip que ha jugat avui precisament contra Sant Cugat, que és un partit en teoria això, entre dos aspirants. No sé si podríem apostar que Sant Cugat guanyi, que s'escapin vosaltres i mira, descartem un rival o que el Mallorca... Això, que s'allunyi d'aquestes posicions, d'aquestes dues primeres posicions.
Sí, o sigui, en un primer moment potser Sant Cugat és més superior, té un equip individualment amb jugadores més potents, però jugar allà també és complicat. O sigui, l'aixecar-te més d'hora, el vol, estar allà, és la pista, que ara no sé com estaran, però nosaltres com vam anar teníem grada, saps? O sigui, es complica molt més que si jugues a casa, llavors jo crec que serà un partit bastant igualat també.
Però com deies, independentment del que facin les altres, si vosaltres feu els deures, segur que us classificareu per aquestes fases. Anna, a seguir, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu, com sempre.
Hotel Suís.
Dissabte, 14:45, serà aquest partit del conjunt d'Hugo Gotuzzo a la pista del penúltim del Premià de Dalt l'endemà. Diumenge a les 10, el masculí visitarà la pista del Barça. Fem una aturada en el camí. A la tornada hem de parlar d'un esportista local que marxarà d'aquí a 2 mesos a la Índia a disputar un campionat del món.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Centrada Oscar Rubio, Edgar, gol, 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 gol.
Juan Hernández al xut, gol, 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 gol.
La picadeta, gol, 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 gol. Treu la centrada, Josep Coidi, punt de penal, Stoico, gol, 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 gol.
Sabadell en joc.
Amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adriana Arroyo i la direcció del Pau Vituri, 22a jornada de la Lliga Smartbank, aquest diumenge a partir de 14:45 del migdia i en directe des de l'estadi de los Juegos Mediterráneos, Unió Deportiva Almeria, Centre d'Esport Sabadell.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tram final del programa, 12 minuts i les 3 de la tarda, el tirador del club de tir Sabadell, Jesús Oviedo, s'ha classificat per l'europeu i pel Mundial Júnior de carabina aire comprimit 10 metres, el badienc, que ha aconseguit el doble bitllet en el classificatori disputat durant l'últim cap de setmana a les Gàbies, a Granada. Oviedo prendrà part del seu primer Mundial al mes de març, a la Índia, mentre el Campionat d'Europa arribarà 2 mesos després, al maig, a Osijek, a Croàcia. Anem a saber com està vivint aquesta experiència. Jesús, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Te'n vas cap a la Índia, d'aquí a un parell de mesos, que es diu aviat, per competir en un Mundial. Ho has assimilat ja? Com ho portes?
La verdad es que esto es un sueño. Todavía no me lo creo.
¿Des de quan practiques tir, tu?
Pues empecé tiro ara unos 5 anys.
I en qüestió de 5 anys pensaves que arribaries a un europeu o a un mundial? O què se sent després d'aconseguir aquesta recompensa tan bèstia?
La verdad es que me lo llegas a decir hace un año y yo te diría que imposible. Esto está siendo un sueño.
La clasificació va ser a Granada fa pocs dies. Com va anar per allà?
Pues la verdad es que muy bien. Los resultados muy buenos y bueno, la verdad es que está saliendo todo como lo estoy haciendo entrenando, así que perfecto.
Primer toca la Índia, després dos mesos més tard vindrà ja Croàcia, Mundial i Europeu. Com diem, seran les teves primeres cites oficials internacionals, però tu ja vas fer un tastet a Àustria en un campionat de tipus amistós, podríem dir, no? Fa un any?
Sí, hace un año en diciembre.
¿Y qué tal va anar?
Pues fue una experiencia increíble. Yo en ese momento no tenía tan buena puntuación. Y la verdad es que fue una experiencia inolvidable.
Que suposo que servirà, no? Ara, pensant en un Mundial o en un europeu, haver estat allà, haver viscut el que és competir fora de casa, anar a l'estranger, tot això serveix, no? És bagatge.
Claro, claro que sí. Sí, sí, sí.
I pensant en el Mundial, tens referències dels teus competidors? Saps quin és el nivell, quins seran els rivals a batre? O vas una mica cegues a veure què et trobaràs allà?
Pues la verdad es que voy un poquito a ciegas. Conozco algun tirador que es muy bueno, pero la verdad es que no tengo mucha idea.
I sabent això, quin objectiu et marques? Quina és la teva idea? Perquè, clar, anar cap a la Índia sense saber ben bé què et trobaràs, no sé si un li dona voltes ara que ja està classificat i diu, no, a mi m'agradaria acabar entre els primers, no sé, posa tu la xifra, o no et marques cap objectiu?
El objetivo que yo me marco es conseguir hacer lo que estoy entrenando, centrarme y que salga como tenga que salir. Si yo voy a hacer lo que he entrenado.
Clar, al final, en un esport que requereix tantíssima concentració com és el tir, que de fet moltes vegades s'utilitza precisament per nois que són nerviosos, per intentar que vagin millor fins i tot en els estudis, al punt de concentració, etc. Anar amb nervis o anar a un campionat que no has estat mai allà o anar a l'altra punta del món per competir, no sé si serà una mica més difícil estar concentrat en un entorn així.
Sí, 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 la verdad es que estoy bastante nervioso, voy a intentar controlarlo. Y bueno, y lo que he dicho, hacer lo que estoy entrenando y concentrarme al máximo.
I suposo que també, pensant en la doble cita, primer el Mundial al març a la Índia i després dos mesos més tard a Croàcia, a l'Europeu, el segon campionat ja et vindrà una mica més per la mà, no? Ja sabràs més o menys el que t'espera allà.
Claro, supongo que en la Copa del Mundo sabré bien lo que es la presión y ya iré con una idea más clara al europeo.
Al club de tir, aquí a Sabadell, al costat de l'aeroport, què et diuen a tot això? Quins consells has rebut o què t'expliquen per allà?
Pues, primero de todo, quiero dar las gracias al club, que me están ayudando muchísimo. Estamos todos impresionados, porque es que ha pasado todo en un año, prácticamente.
Això m'imagino que també de cara al futur et fa plantejar-te més cotes, no? Al final dius, fa un any no m'esperava això, he arribat a un Mundial Júnior, he arribat a un Europeu Júnior, qui sap què m'espera a partir d'ara, no?
Claro, claro, está siendo una pasada.
Per últim, el tema del coronavirus, de la pandèmia, et preocupa una miqueta l'evolució? De moment les dates són del 18 al 29 de març aquest campionat del món a la Índia, l'europeu del 23 de maig el 6 de juny, però suposo que com tot, no? Estem acostumant-nos a viure el dia, a no fer plans, a veure que les restriccions van allargant-se, etc. Això, a l'hora de planificar un viatge com aquest a la Índia, de disputar un campionat com pot ser aquest Mundial de Júnior, de carabina aire comprimit 10 metres, etc. Al final un deu estar també, en certa manera, nerviós, m'imagino, que la cosa millori per tot, però també per aquests campionats, no?
Sí, 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 la verdad, yo estoy rezando porque no se tenga que aplazar, está claro.
Doncs tant de bo que sigui així, que no s'ajorni, que la cosa com a mínim continuï per poder permetre-us anar cap a la Índia el mes de març i a gaudir de l'experiència. Fem una cosa, Jesús, quan s'apropi la data tornem a parlar i ens expliques una miqueta com afrontes el Mundial de la Índia, et sembla?
Perfecto, sí, sí, sí.
Doncs Xus Oviedo, classificat per l'Europeu i pel Mundial de Tir, del Club Tir Sabadell, d'aquí al costat de Sabadell, de Badia del Vallès. Una abraçada.
Si me permite...
Sí, 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 tant i tant, digues.
Me gustaría darle las gracias también a mi familia, que me apoyan siempre desde casa y me ayudan en todo y me siguen. También me gustaría dar las gracias a mi club, al ayuntamiento de mi pueblo, que también me ayudan mucho, a mis compañeros, que también me apoyan un montón, y a la Federación Catalana y Española, que está haciendo posible esto.
Doncs un tirador agraït, com ha de ser en aquesta primera experiència a l'estranger. Josep Oviedo, com diem, anem parlant. Tota la sort del món i enhorabona per aquesta classificació. Una abraçada enorme.
Muchas gracias, un abrazo.
Hotel Suís.
Ahir us parlàvem del cap de setmana per oblidar dels dos equips sabadellencs de la segona B de futbol sala, i el cert és que a la tercera els dos representants de la ciutat van salvar la papereta, podríem dir, pels pèls. Els últims minuts del programa els dediquem precisament al futsal, amb uns resultats, el més favorable segurament el del grups de Raona, que s'ha tornat a apropar als tres primers classificats després de sumar un triomf agònic 5-6 a la pista del Cué, d'un CSR Castelldefels que encara no ha estrenat el seu caseller de punts. Molt a prop ho va tenir el conjunt de Castelldefels, però Àlex Martínez es va convertir en l'heroi arraonista en l'últim minut d'aquesta manera.
Ens ficàvem a falta de 2 minuts 35 segons amb una expulsió del Castelldefels i jugàvem amb un jugador més nosaltres i no vam poder aconseguir fer el gol fins a falta de 34 segons, crec que faltava, no així, que just recupera el Castelldefels el seu quart home i bueno, em cau una pilota a la frontal de l'àrea, xuto amb tot i tenim la sort que entra i podem aconseguir la victòria.
D'aquesta manera, els de Darío Martínez conserven totes les opcions de ser un dels tres equips que lluitaran per l'ascens durant la segona fase. Dels últims 12 punts n'han tret 9, no sense patiment, això sí, i ara es troben a només 2 de la zona noble, després que punxessin els 4 equips que tenen per sobre, Amics del Pou, Nou Escorial inclòs. Els dels Marinals, en el seu primer partit de l'any, no van passar de l'empat 4-4 a la pista de l'Olesa, el penúltim classificat del grup, i va ser gràcies a un gol del capità Cinto Aranda a les acaballes. Francis Barragán, el tècnic de l'Escorial, fa autocrítica.
Es lo importante quedar entre los tres primeros, como dices, pero también el que tenemos que seguir mejorando y tenemos que hacer que sumar cosas y cada semana intentar ser competitivos. Yo creo que a lo mejor veníamos de un mes sin competir casi y creo que eso nos lo acusamos un poquito. Desde que paramos habremos hecho solo 3 sesiones de entrenamiento. Pero bueno, no creo que no es excusa del todo, ya te digo. Yo creo que el partido estuvo en malas decisiones, en toma de decisiones malas, tanto por parte de los jugadores como mías.
Però com diem, la punxada en cadena dels 4 primers fa que l'Amics del Pou segueixi líder invicta del grup 3 de tercera amb 22 punts, els mateixos que l'Olímpic Floresta, però amb un partit menys. I aquest cap de setmana s'enfronten a més tots dos, primer i segon, en el partidàs de la 13a jornada al Pavelló del Nord. A la primera volta van guanyar els dels Marinals 2-5. Barragán recorda aquest precedent.
Ganar en su pista iba a ser muy complicado, nosotros lo hicimos. No sé si alguien más ha sacado puntos allí, pero ahí están, los números lo demuestran. Ahí estamos empatando, tenemos la ventaja del partido que nosotros ya hemos descansado. Pero bueno, tenemos que jugar y tenemos que jugar contra todos. Ahora nos toca este, yo creo que es importantísimo por eso mismo. Sería dar un golpe de autoridad encima de la mesa y decir, oye, que el Escorial sigue aquí, que haya jugado mal o qué tal, seguimos siendo el Escorial.
L'aperitiu d'aquest partit al Pavelló del Nord serà el grup de Raona, que rep l'antepenúltim, l'Esparreguera, amb l'aspiració de continuar la bona ratxa que comentàvem anteriorment i, per què no, ficar encara més pressió als tres primers abans del cap de setmana de descans que tindran d'aquí 10 dies. El mateix Àlex Martínez recorda que no tenen marge d'error.
Nosaltres ja tenim en ment que tenim tots els partits que ens queden en una final i que si acabem punxant algun partit d'aquests estarem fora del nostre objectiu, per tant, hem de començar sumant tots els partits que siguin més assequibles, per dir-ho d'una manera, tot i que en aquesta lliga ja sabem que no n'hi ha cap, i hem de començar per aquest cap de setmana per sumar 3 punts.
Recordem que el partit de la primera volta va acabar amb un esbojarrat empat a 10, serà per tant un superdissabte. Al Pavelló del Nord a les 5 es jugarà aquest grups de Raona Esparreguera, i quan acabi, a 8:15, el partidàs entre el líder i el colíder, Nou Escorial Olímpic Floresta. Amb aquest apunt arribem pràcticament a les 3, us envio una abraçada des del control de so del Roger Benet, us ha parlat l'Adrià Arroyo, en nom dels esports d'aquesta casa, demà amb el Pau Vituri, més, entre altres coses, amb el Mercantil, amb Caral Castellet o amb futbol sala, però en aquest cas de segona B. Que vagi bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.